I així, de moment, els ports continuen operatius. Són les 11:04 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ...21 anys amb tu.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 11:05, encetam aquesta tercera i darrera hora de programa i volen comentar-vos i recuperar el tema que abordaven just a les 9. La darrera ocurrència de Donald Trump, a qui ara li ha pegat per criticar el papa, Lleó XIV, en un nou episodi podien qualificar de tensió entre la Casa Blanca i el Vaticà.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha criticat el pontífex per les seves declaracions sobre política internacional, especialment pel seu posicionament a favor del diàleg i en contra de l'escalada militar a l'Iran.
El president nord-americà assegura que no vol un papa que critiqui el president dels Estats Units i l'acusa de posicionar-se políticament.
A més, Trump ha qualificat el papa de feble en matèria de seguretat i política exterior i li retreu que, segons ell, doni suport a postures pròximes a l'extrema esquerra.
Aquestes declaracions arriben després que Lleó XIV hagi fet diverses crides públiques a favor de la pau i de la negociació, advertint del perill que de justificar guerres amb arguments religiosos i denunciant el que ha definit com un deliri d'omnipotència en alguns governs.
El conflicte posa de manifest el creixement xoc entre els discursos diplomàtics del Vaticà i la línia més dura de l'administració de Donald Trump en política exterior. De moment, el Vaticà manté un perfil institucional i evita respondre directament en aquestes crítiques. En parlàvem avui de matí primera hora, què pot semblar aquesta picabaralla? Perquè, clar, no hi ha ningú que no rebi per part del president dels Estats Units.
Jo crec que se li ha d'aturar una micona. Recupera l'argument que plantejàvem just a les 9, que dèiem que Donald Trump se limita, no?, a exposar totes aquestes piulades a través de les xarxes socials, però jo crec que li vendria bé que el papa, en aquest cas, que segur que ha pensat que no és el seu estil, no?, pronunciar-se ni molt manco, per què no donar-li un toc i dir-li...
Per què no?
Per què no? Per què no? Jo crec que sí. És vera que s'encendria la polèmica, Joana.
Segurament
no?
Ha d'haver més gent valenta que la armi de valor, per dir-ho d'alguna manera, i li planti cara, perquè ja ho han dit, bé, jo és el que penso, crec que en Trump ja funciona una mica com un bully, vull dir, no estàs en jo, i do, pam. No vas de ser meves, i do, pam.
Tothom
i rep. I per tothom, i no sé, vull dir, pot haver tranquil·litat, també, i pot haver veus discordants, no? I gent que no està d'acord amb les teves maneres de fer política.
Els papes critiquen la guerra, això és un poc intrínsecament, no? El paper d'un papa és criticar la guerra com és lògic.
De fet, recordem que durant la Segona Guerra Mundial algun dels papes es varen posar de perfil i, evidentment, no és el que han de fer. Se suposa que quan una persona és la màxima autoritat religiosa, allò que demana és la pau al món, la concòrdia i que, evidentment, no es vessi ni una gota de sang. Però bé, aquestes coses passen. La diplomàcia no és un dels punts forts de Donald Trump, però hi ha una segona notícia, Marta Grau, que jo sé que tu t'he fascinada i que ara volen comentar també en tots els nostres oients i espectadors.
No sé si fascinada és la paraula, però sí sorpresa, i molt sorpresa. Volem parlar-vos d'un cantant que s'ha fet viral i que es diu Eddie Dalton. Sona així? I don't move as good as I used to. Some days it takes me a minute or two.
Un cantant de blues ha triomfat, s'ha fet viral, ja ha arribat al número 1 al Regne Unit, però amb una sorpresa. No existeix. Aquesta és la història de Neddy Dalton, un suposat músic que ha conquerit les llistes en la cançó Another Day Old, que ara escoltàvem, però que en realitat és una creació d'intel·ligència artificial.
Durant setmanes, milers de persones han escoltat la seva música sense sospitarres. Una veu profunda, estètica cuidada i una història increïble, o creïble, han fet pensar que era un artista real. El problema no és tant la tecnologia, sinó la manca de transparència. En molts casos, els oients no sabien o no han sabut que estaven escoltant una veu generada a través d'intel·ligència artificial.
Aquest fenomen ha reobert el debat dins la indústria musical. Fins a quin punt la intel·ligència artificial pot substituir els artistes? I, sobretot, què passa en l'autenticitat? De fet, no és un cas aïllat. Cada vegada hi ha més música creada en via que es cola entre els grans èxits, generant preocupació entre músics i també experts. Volia demanar-vos, vosaltres, com a dones artístiques que sou, com valoreu aquest èxit sotat d'un cantant que ara sabem que no existeix?
Home, ai, perdó, Marta. No, anava a dir, si t'agrada, però saps que sí, ja, mira, t'agrada i ja està, però és un poc que t'enganin, no? Que no t'avisin, com en tot, si no hi ha transparència, te sents una mica, no sé, decebut en el final quan saps que allò que escoltaves és ja i no és un cantant de sol, no, que t'imaginaves.
No, i a més que aquest bon home, Neddy Dalton, me recordava un munt, o no t'hi redin, o en Percy Sledge, és a dir, que a clàssics dels blues nord-americà. Sí, no, que l'escoltes i en cap moment s'ha donat passada de que això pugui ser intel·ligència artificial. No és igual que són quines cançons, sobretot en català, la IA no està perfeccionada. Tu escoltes a qualcú que generat per intel·ligència artificial cantant en català i notes que és
però
una màquina.
Però tot arribarà, eh?
Ja, però perquè els accents encara no estan molt aconseguits, fa com a molt de masclum, i tu veus que allò és una màquina. En canvi, aquest home, jo l'he estat escoltant avui de matí des que ha arribat, i jo estic poc abadat.
Abans de que vos expliqui què és el que pens, vull que soni una mica una més, val? I així els oients i espectadors podran tenir més arguments per al debat. Mireu. I ara vos diré que tinc un atac de nostàlgia màxim, perquè sona superbé, sí, perquè sona superbé i me sap tan de greu que un cantat generat per intel·ligència artificial s'assembli a una d'aquestes veus mítiques que hem comentat dels anys 70 o fins i tot 60, que on hem arribat? O sigui, estic totalment decebuda. M'apareix molt tràgic, sincerament, ho dic així.
És com si fessin una Marta
de tot
Grau,
és
envia.
Tràgic que aquest cantant soni així de bé, i clar, que sigui intel·ligència artificial.
Home,
no,
al final preocupa, no?, que ho han dit moltes vegades en aquest programa, si intel·ligència artificial està molt bé per moltes coses, avanços, per exemple, tecnològics de cara a la ciència o a la medicina, no?, que poden ajudar en termes mèdics. Però, clar, pensar que poden substituir allò més humà, no?, de les persones, els sentiments, o les emocions... Ah, no, aquesta música...
És
que
fins
que...
i tot, Joana, té com a tocs de veu trencada. És que pareix que... No, en sèrio.
Que té mal de coll.
Sí, o sigui, que pareix tan natural que fa faredat. Totalment enfadada amb aquesta notícia.
Jo dic, m'haurà de preocupar que sempre els experts m'ho diuen no acabarà de passar mai això, perquè en el final la revolució industrial, les màquines no varen substituir les persones, home, fins a un cert punt, perquè sí que hi havia molt d'acomiadament perquè les màquines feien més la feina que se feia fins aleshores a mà, no? I supos que també passarà amb això, per exemple, per fer... L'altre dia ho parlàvem, no? Un tràiler d'una pel·lícula. Si intel·ligència artificial en 2 minuts te fa un tràiler que tu te penses que és de veres. I a darrere era un tràiler EA, un tràiler, una pel·lícula EA, moltíssimes de persones, moltíssimes de mans i de caps fent feina perquè això sigui realitat, no? Per tant, té els seus pros i els seus contres.
Eddie Dalton, si notes o pots traduir aquest missatge en format algoritme, no?, que és el que se fa, la intel·ligència artificial, que se retiri ja de les llistes de musicals, sincerament.
Tot
perquè...
i que la cançó és guai, eh?
Sí, la cançó és guapa. L'escoltem una mica
la quadina, Marta Garau. No m'agradaria que sigués un atac de robots, m'atacassin a nosaltres, perquè tu ara t'has parat en contra de Eddie Dalton. Clar.
Ostres, és vera, eh? Seria la primera en ser assenyalada. És veritat, com te recordes l'escena de Jo, Robot, quan el robot treu un peuet, no?, que és quan les màquines se rebel·len contra l'ésser humà, i dono que no m'atrin jo la primera ni molt manco. Però no parlam ja més de robots i de Neddy Dalton, que ja vos han dit que sona malauradament molt bé, sinó d'altres qüestions. Atenció, nota a l'agenda. El pròxim 12 d'agost de 2026 tenim una cita amb el cel, un eclipsi solar total que promet ser històric. Durant uns minuts la lluna taparà completament el sol i es convertirà el dia en foscor, un espectacle natural que no es repeteix sovint ni molt manco.
Alerta a tots, perquè observar-lo sense protecció pot ser perillós, perillosíssim per a la vista. I aquí és on entra en joc una iniciativa ben especial nascuda aquí a Mallorca. El projecte Astromo, impulsat per Josi Malis i Juli Rierer, han creat unes ueres d'eclipsi de quilòmetre zero dissenyades aquí a les Balears, que no només protegeixen els ulls, Xisco, sinó que també converteixen aquest moment únic. Espera, jo també me'ls vull posar.
No me'ls puc posar, perquè si me les poso no puc llegir.
Sí, un segon, només un segon. Prometen convertir aquest moment històric en un record especial.
I en parlam avui amb un dels seus creadors, en Josi Malis, per conèixer com neix aquesta idea i què fa tan especial aquest producte. Josi, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal?
Encantat de saludar-te. Ara sí que me les puc posar, perquè la primera pregunta és com neix la idea de crear unes ueres especials per l'eclipsi des d'aquí a Mallorca. I dic que me les puc posar ara, que ja t'he fet la pregunta, perquè te deixa totalment a les fosques.
Sí.
I això és un blackout absolut. Com va néixer aquesta idea?
A ver, la idea surge porque nosotros tenemos una editorial con mi mujer de hace ya varios años y tenemos mucho contenido en nuestro catálogo de editorial espacial, temas espacial. El tema espacial siempre ha sido una de mis pasiones desde niño, desde muy pequeño, y siempre me ha interesado mucho la divulgación científica y tal. Y hace un par de años yo estuve muy enfermo en el hospital, estuve ingresado. 3 años atrás, y ya sabía con anterioridad que venía el eclipse, ¿no? Y nosotros habíamos trabajado anteriormente con animaciones anaglíficas, que son las que usan las gafas de cartón rojas y de filtro rojo y azul para ver en 3D, y era un formato con el que ya estaba familiarizado. Y de repente me hizo clic cuando fue eclipse, yo soy diseñador gráfico, viene el eclipse en agosto del 26, nosotros tenemos un proyecto astronómico que estamos desarrollando, está en fase embrionaria en esa época, y dijimos que mejor que sacar una línea de gafas para recibir el eclipse del 12 de agosto. Esto fue hace ya 2 años largos. Y nos pusimos en marcha. Para mí la idea de tener un formato que representa un desafío de diseño era muy atractivo, era como un caramelito, porque lo que hay en el mercado en general de gafas de eclipse solar es bastante tradicional, bastante convencional. No hay nada fuera de lo común, ¿no? Siempre son las mismas imágenes, el mismo estilo gráfico y tal. Y yo quise hacer algo diferente, con 4 diseños diferentes, inspirados en nuestros gatos, inspirados en el cosmos, inspirados en diferentes temas que fueran atractivos para la familia, para adultos, para niños, para todo el mundo.
¿Y qué vol dir para que es kilómetro cero? Porque han dit, no son unos ueres kilómetro cero, pero ¿qué vol dir això?
Sí, bueno, las diseñamos aquí en Mallorca. Nuestro estudio está formado por un equipo local, pero no están producidas en Mallorca en sí, porque la producción generalmente de este tipo de gafas está en Asia. Una empresa local en España, en Europa no existen fabricantes de este material, de estas gafas, sobre todo porque el filtro necesita una homologación especial, y ya me dirás cuántas empresas en España están dispuestas a crear una industria para un producto que se usa durante 1 minuto y medio. Y su uso en realidad es muy exclusivo, porque este material, este filtro, que es un filtro PET, está homologado para la observación solar exclusivamente, porque filtra prácticamente el 100% de los rayos infrarrojos y ultravioletas, que son los que pueden causar daño a la retina.
De fet, Josi, quan tu les ueres, també tens aquesta informació a la que tu just ara feies referència, t'explica el tipus de filtre que utilitza, que és eficaç contra el llum ultraviolada i que, evidentment, te protegeix la salut.
Sí,
o sigui,
sí,
que
dur
el certificat d'aquí perquè la gent ho sepi.
Pràcticament estem parlant d'un producte sanitari, ¿no? Porque no es un chiste vender un producto que no tenga la seguridad ni la garantía de que te va a proteger el ojo, o sea, es lo principal. Es demasiado riesgo. Antiguamente, los eclipses hace 20, 30 años atrás, no había una industria de gafas como hay ahora de este tipo, y la gente utilizaba radiografías, cascos de soldador, lo que pensaban que filtraba, pero nada de eso funcionaba. O sea, antiguamente los daños en la retina cuando habían eclipses eran mucho más importantes de lo que son ahora, porque ahora hay mucho más consciència de lo que significa mirar un eclipse.
Igualment, important, que això jo no ho sabia i ho acabo de descobrir just ara, perquè com que hi ha tanta expectació, no?, per mort d'aquest eclipsi, no utilitzar per més de 3 minuts seguits. O sigui,
sí, és lo recomendado.
Una estona així, però que tampoc estiguem tot el temps.
Lo recomendado
perquè...
es mirar de forma intermitente l'eclipse. No mirarlo fijamente durante muchos minutos.
Tot i que és hipnòtic, que és vera que qualcú se pot quedar mirant, no?
Sí, i aparte hay una cosa, que el eclipse dura aproximadamente unas 2 horas y pico. La totalidad dura 1:30. Aquí en Mallorca y el resto de España va a ser muy corta, 1:30, 1:40, dependiendo de la zona. Ese momento es el único momento en que tú puedes mirar el sol sin las gafas. El momento del eclipse. Obviamente, mirándolo con las gafas vas a poder notar mejor el brillo de la corona solar, pero es sobre todo el momento de la parcialidad. Cuando el eclipse se está formando, cuando la luna empieza a ensombrecer la luna, el sol, perdón, es cuando se requiere el uso de las gafas. Porque el momento del eclipse total, claro, es oscuridad. Claro. No hay riesgo ocular tan alto. Obviamente se recomienda tenerlas a mano, porque en un momento, en 1:30, la luna desaparece y vuelve el sol y ese reflejo ya te puede provocar daño.
Clar, parlàvem d'aquesta importància de que no només siguin quilòmetres zero, sinó també que estiguin homologades. Fa un mes i mig en Pep Marcús va venir en el programa Tentoll d'aquesta casa, per ser gran programa, cada cap vespre, de 3 a 6, que ningú se'l perdi, i va parlar precisament de que havien de vigilar que tingués aquest ISO.
Correcte.
Perquè si te compren per internet, ara ja en tenim unes fetes aquí des de casa nostra, però si qualcú els havia comprat, anar alerta que estiguessin homologades i que tinguessin el número d'ISO que necessites per no tenir problemes.
Exacte.
Que això és allò que pot provocar aquest eclipsi.
Exacte.
No tant quan tu deies, quan arribis a foscor, que aixequem els ulls i ho mirem, sinó el moment de formació d'aquest eclipsi.
Exacte.
Que quan ens podem destrossar directament els ulls.
Total.
I pot ser irreversible, que no són bromes.
I són pocos segundos. Aparte que el ojo no percibe el daño, no te duele al momento de tener un daño en la retina. Tú puedes mirar y, como todos hemos mirado alguna vez un foco o el sol directamente, luego tienes el reflejo, ¿no?, que queda en la memoria ocular y sabes lo que es mirar fijamente. Pero basta con pocos segundos para tener un daño en la retina y no sentir nada hasta varios días después, ¿me entiendes? Pero es muy curioso, por ejemplo, en todo el mundo, los últimos años, desde que existe Internet, se ha descubierto que los lugares donde hay eclipse, las búsquedas de Google se disparan en nivel de me duelen los ojos, consultas oculares, oftalmológicas, es lo que más se dispara en cualquier zona donde hay un eclipse a los días posteriores del eclipse.
Carai, jo te volia demanar, Josi, perquè xerraves d'un moixet, has dit el nostre moixet, i de fet veiem a ses catxes que mos has duit un moixet que guai te passes ueres, i te volia demanar els models, perquè tu deus una mica allò de que volia fer una cosa diferent,
sí,
no tan tradicional. Un poc d'inspiració, imagino que és el vostre moix, els vostres moixos, que mos comentaven, mos comentaves, i un poc com són aquestes ueres i els noms que els heu posat, perquè n'hi ha unes que se diuen Nemo, unes que se diuen Starman, conta-mos una mica d'aquest ull.
Bueno, Nemo, tenemos dos gatos, Bowie y Nemo. Nemo, obviamente, es el gato negro, el más travieso que tenemos en casa, y Bowie vendría a ser un poco el homenaje que le hicimos a David Bowie, con el rayo amarillo, un poco jugando con colores y con un diseño atractivo. Esta vendría a ser la gafa de nuestro otro gato, que es mucho más tímido, y que es Bowie. Luego tenemos un diseño más ochentero, más retro, tipo VHS de la época, que es muy identificativo, pero también muy simple. Y luego las gafas Cosmos, que son las amarillas, que son estas, que son más orientadas al gusto espacial, digamos, de la gente.
Espectaculars,
no?
Perquè, clar, això te serveix, companys, per tenir-ho com a record, no?
Sí.
Si tu ja guardes aquestes ueres, no? Si és de les persones que guardes les fotografies, ja te guardes les ueres, i el que tinguin un disseny així fa que no les llancis, no?
Sí.
I que te les guardis de record.
La idea era ser algo atractivo porque es un momento muy histórico, la gente lo recordará por siempre, ¿sabes? Queríamos hacer algo que la gente pudiera elegir, ¿sabes? Que pudiera tener opciones de elegir si te gustan los gatos, si te gusta el espacio, si tienes un estilo
más retro.
No, és
que serà l'esdeveniment de l'any. Sí, ja parlam d'una reserves hoteleres, parlam de gent que viatja específicament a determinats llocs de la Serra de Tramuntana per contemplar-ho.
Ja no hi ha disponibilitat.
O sigui,
sí.
Exactament, o sigui, sí, que poca broma. No sé si ho heu notat respecte a l'increment de la demanda. Tot d'una que
sí,
va treure el producte, més la gent que diu, vull apostar per producte local, perquè no, clar.
Va en augmento. Cosa, cada dia se mueve mucho más esto.
I
hay más demanda.
No podem estar a demanar-te on les poden trobar i, sobretot, que valen aquestes ueres.
Sí, las vendemos en packs de 4.
Ja per tota la família,
cajas,
clar.
Sí. A 15 euros, si no me equivoco, en la página web, en astromo.space, www.astromo.space. Y luego estamos en desarrollo de una estrategia para puntos de venta también, que las venderemos por unidades. La gafa sola vale 3,90. Y claro, hay un precio si la compras de 4. Y bueno, estamos ahora en fase de distribución local, sobre todo en Baleares, y estamos trabajando exclusivamente en eso. Pero las gafas están disponibles en la web, se pueden pedir por envío a domicilio o se pueden recoger directamente en nuestro estudio también.
Des d'on veureu l'eclipsi, vosaltres, després de tot aquest estudi? M'imagino que ja teniu el lloc triat.
Sí, és complicat, perquè nosaltres hace más de 2 años, cuando empezamos con todo esto, empezamos a buscar dónde verlo, dónde ir a verlo. Claro. Porque hay un tema en particular, que es que este eclipse ocurrirá a muy baja altura, a 2,4 grados sobre el horizonte. O sea, eso es casi al atardecer, cuando el sol se pone. Ocurrirá a las 8:30 en día de verano, que ya es cuando el sol está muy bajo. ¿Y qué pasa? Que tenemos tramontana en la isla. Y la tramontana, si estás muy cerca a ella, por el lado incorrecto, el sol se pondrá hacia la península. Entonces, el tema que nosotros tenemos en particular en Mallorca, comparado con otros destinos en España, como León, por ejemplo, que tendrá una visibilidad mucho más plana, más llana, porque no hay montañas y el horizonte es muy plano, es que aquí tenemos la tramontana. Entonces, ¿qué pasa?
Que de todas maneras es árbol.
Exacto, entonces que depende de dónde estés en la isla, todavía no se sabe con claridad, porque también va a depender del ángulo de ocultación del sol cuando baje, si de repente en Estrec o en Sarrápita, en zonas donde está en el Levante, donde está la punta costera que se aleja un poco de la tramontana, podrá verse desde ahí. Pero si entras un poco más, la sombra de la tramontana ya no permitirá verlo. Te permitirá ver la parcialidad. O sea, desde que empieza el eclipse, porque el eclipse empieza a las 7:00, podrás ver la parcialidad como la luna se empieza a poner sobre el sol. Pero el eclipse total, que es a las 8:30, ocurre a 2,4 grados, que es esta altura sobre el horizonte. Va a ser muy espectacular, justamente por eso, por los efectos ópticos que pueden provocarse por la observación a esa altura del sol, que imagino que tendrá que ser normal, pero a esto súmale un eclipse, ¿no? Y luego lo más impresionante es que el sol se pondrá eclipsado. No totalmente, pero parcialmente, y eso es algo que yo sepa, en la historia no hay registro de que se haya visto un eclipse cuando el sol entra sobre el horizonte. I això serà molt espectacular de veure.
Vaya truia.
Recordeu que ara us cercava, recordeu que dia 29 d'abril se podrà fer com un assaig general d'aquest eclipsi.
Quan vegem eclipsi.
Sense eclipsi, clar. Dia 29, allà on el mirem, veurem el sol en la mateixa posició, però ens eclipsi. Per tant, si volen saber si tindrem el sol de davant, de darrere, de costat, si la panoràmica mos agrada, doncs dia 29 d'abril tothom a fer l'assaig i després ja dia 12 d'agost serà el dia de l'eclipsi.
Aneu
els ulls protegits.
Exactament, molt important. I sobretot en tot moment, perquè l'any després és irreversible, no? I per aquesta raó...
Sí, sobretot també per a adultos con niños, ¿no? Los niños que tengan control, supervisión de adultos mientras observa. Porque no, es muy fácil.
No m'agrada que ho hagin posat dues mides, però és que tenim una mica de caparrot que també va bé, perquè me venien un poc... Ara me venen melassa, veus? Ja hi som, és a dir...
I que relaxant no veure res ara mateix, veritat?
Digue-li, estimada, quan ets un estudi de ràdio televisió no veuré res, te deixo una mica desprotegit. Jo ara mateix no sé on mir, on donar pas, però tot i així l'importància de protegir-se, és a dir, aquestes ueres, o unes semblants, és a dir, per mirar aquest eclipsi de dia 12 d'agost.
Està boníssim.
Dia 29, assaig general d'aquesta eclipsi, i el dia 12 d'agost, l'esdeveniment de l'any. Enhorabona per aquesta proposta, no? Amb caires de producte local, que són aquestes ueres dissenyades per Astromo i que mos protegiran si voleu veure l'eclipsi en tot el seu esplendor. Moltíssimes gràcies, Josi.
Gràcies a vostès per l'invitació.
11:27, uns consells. Continuen tot d'una. There's a star. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children do get. Thank you.
Al dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Ja ha arribat el moment de viure millor i, com sempre, els dilluns ho fem amb la bona companyia de Fanny Pons.
No és que molt vengui a controlar, però sí que ve a xerrar-nos d'un dels conceptes més virals en nutrició, el cortisol, conegut com l'hormona de l'estrès i el seu paper en la pèrdua de pes. Diversos estudis apunten que nivells elevats de cortisol podrien dificultar que aprimem, que perdem pes. Per exemple, una investigació en persones amb obesitat va observar que més del 90% dels qui no aconseguien aprimar-se resultava que presentaven cortisol elevat.
Ara bé, els experts també insisteixen el cortisol no és l'únic factor. També influeix la insulina, la gana i els desitjos alimentaris, però forma part d'un sistema molt més complex en aquest sentit. I si una dona du el cortisol a ratxa en aquest arxipèlag, a les Balears, ets la nostra estimada Fanny Pons, que ja tenim aquí. Fanny, bon dia, com estàs?
Molt bé, bon dia. M'ha pujat un poc, perquè hi ha pluja i per por arribar hi havia una mica de follon de cotxes i jo crec que en aquest moment el tenc que s'exceix, però bé.
I tu ets una dona a qui no li agrada arribar tard i t'agrada complir en els teus oients i espectadors.
Com bé, no arribar tard, treballa.
Estic amb tu, però per fixar conceptes, anem a dir què és exactament el cortisol i per què serveix en el nostre organisme, perquè, clar, té efectes negatius, però també el tenim per qualque cosa, perquè el cortisol enmig de la selva, quan vol estar encalçant un guepard, va beníssim. Perquè mos manté alerta i estan com un gínjol per poder grimpar un arbre. Però, clar, no vivim una selva perennament.
Exacte. El cortisol és una hormona que, com tu deies, és que el cos les genera de manera natural i és molt important tenir cortisol dins l'organisme precisament per això, perquè prepara l'organisme davant del que són situacions de perill o d'estrès, de saber si han de quedar o han de partir. Quan comença el problema? El problema comença quan aquesta síntesi per part de l'organisme de cortisol és molt elevada. És a dir, moltes de vegades no fa falta que haguis d'estar davant un perill físic, sinó també un perill imaginari, tenir pensaments recurrents negatius, també pot fer que aquest cortisol mos pugi. I és una hormona que se sintetitza a les glàndules suprarrenals que estan just damunt els ronyons i, com dèiem, a part de ajudar-nos a afrontar situacions de pànic o d'alerta, també és una hormona molt important per poder regular els nivells de sucre en sang, per poder regular la hipertensió o la tensió arterial, per regular la inflamació de l'organisme, Però què passa? Que si tenim massa quantitat de cortisol, el sucre en sang mos pot augmentar, la tensió arterial també, i aquest efecte inflamatori inespecífic també. És aquesta, un poquet aquesta sensació de sentir-nos com inflats, no? Si tenim molt de cortisol.
Fanny, i com a bona hormona que és aquest cortisol, també és un poc muntanya russa, és a dir, que durant el dia podem estar... Així, un poc oscil·lant,
sí, totalment. O sigui, és una hormona que és de matí, és quan més quantitat de cortisol tenim, perquè és una hormona que mos ajudarà a activar-mos des de matí, a despertar-mos, i a lo llarg del dia va baixant. Al vespre tenim manco quantitat, perquè així mos ajuda, pues, l'organisme se pot relaxar millor i mos pot ajudar a que mos dormiguem amb més facilitat. Tot això, quants nivells de cortisol estan com han d'estar? Perquè si tenim massa cortisol, mos passa l'efecte contrari, que arriba al vespre... i no hi ha manera de dormir-nos. Ens pot provocar insomni, pot fer que aquesta manera de dormir que tinguem no sigui reparadora, és a dir, a lo millor ens dormim aviat, però durant el vespre ens despertem moltes de vegades. Aquest dormir que no és reparador, que t'aixeques, que pareix que t'han pegat una pallissa. Directament. També, pues, com a falta de concentració, això que dius, ai, perdus un poquet lagunes de memòria, que tens com el cap embotat, que dèiem. Tensió arterial més alta, també mos pot fer, com tu deies, Joana, augmentar de pes, perquè tenis el cortisol molt alt, mos fa també tenir ganes de consumir productes més alts en sucre, menjar processat. I com més en mengem, més cortisol tenim i més ganes, entrant dins aquest cercle viciós, que no mos podem aturar. També estem més irritables.
És que ara mateix m'està sonant com a de fons, a mi mentalment, the story of my life. És com si mos fessin una radiografia, perquè també el que provoca el cortisol és aquest menjar emocional, que arriba un moment que, clar, si tu t'has pensat que has estat a punt d'atropellar-te un camió, arribes a aquest tema i dius, sa vida no té sentit, jo vull un dònuts. Perquè, clar, si he estat a punt de perdre sa vida, jo ara per què he de fer règim? O he de menjar-me ara un brotet de bròquil, si en realitat jo
tu
que
ràpidament
o una napolitana.
O que envies cap aquí. Vull clar. Dir, un poc que perquè jo lo valgo.
Exactament.
És
un pont anem a celebrar.
En lloc de castigar-nos, celebrem sa vida.
El problema és que nosaltres celebrem cada dia. Cada dia hi ha motius de celebració.
Però és que el menjador és emocional. Ja no només és celebrar perquè estic content. Avui perquè estic avorrit, també menys. Avui perquè estic nostàlgic, menys. Vull dir, amb moltes emocions.
Avui perquè la Joana m'ha fet una mala contesta. Podria estar menjant magdalenes tot el dia. Clar, hi ha coses que les has d'aprendre com a controlar.
I jo crec que tu, en el fons, desitges que la Joana te faci una mala contesta.
Totalment.
Una excusa.
Jo ja saps la situació.
No,
I ara jo
soc
la Joana Cortisol.
En aquest polla.
Per mi sí. Però tot depèn de la relació que tinguis amb la gent. Clar, deien a Joana, pot tenir aquests moments com a oscil·lants, però que és allò que provoca que el cortisol pugi o davalli, i sobretot com poden regular aquesta hormona. Ja sé que me diràs, estan tranquils, intentant controlar les emocions, però això no sempre és possible.
Anem a veure, el cortisol mos pot pujar per dues coses. Precisament per lo que dèiem, el que estem tractant avui aquí, que és per situacions bàsicament d'estrès, que és el motiu de que pugis cortisol a la gran majoria de persones o de població, per una mala gestió d'aquest dia a dia, de no saber delegar, per exemple, una feina... De no saber-nos organitzar, de no saber prioritzar. En el final, tots avui en dia duim molta càrrega de moltes coses. La part laboral, la part personal d'un, la part familiar, vull dir, són moltes coses. I maldament tot ruli bé, sempre hi ha qualque cosa que a un moment donat desencaixa i més motius perquè mos pugi. Però també mos pot pujar a altres circumstàncies que ja... avui no en xerrarem aquí, però perquè tinguem, per exemple, un síndrome de Cushing, que és una malaltia que cursa amb això. El cortisol pot estar més elevat, però això ja és una malaltia més complexa.
Parlem d'algú molt específic, no?
És una
malaltia no
ja més complexa, que ja pues, necessita... Una característica molt clara d'un síndrome de Cushing és aquesta cara de lluna que a vegades se li pot posar a una persona i acumular... com si fos una gepa de greix entre les espatlles, eh? Però tot això ja necessita altres estudis, tractament endocrí i més si proves. No, si és, també per certes tumoracions, perdona, clar, Marta, també podria passar. Una persona que prengui durant molt de temps corticoides, la prednisona, per exemple, però els casos més freqüents i més normals de que mos pugis cortisol és això. Una mala gestió de vida i d'emocions.
Els oients i per telespectadors, quedem-nos amb això. Lo normal dels cortisols sols és estrès.
Sí.
Per tota la resta, consultar els metges. Perquè potser ara direm, no, és que jo el cortisol m'ha vengut d'aquí i ja no he de fer res.
És una mesura que se pot mirar una analítica tant d'orina com de sang, com de saliva, vull dir, després especialista, si nosaltres passam una temporada que mos no donen compte un poc aquesta sintomatologia que han descrit, està molt baixos d'ànim, irritats, no poden dormir, tenim, doncs, això, aquestes ganes de menjar contínuament sucres refinats, una sèrie de símptomes que ens trobam amb palpitacions que no tenen tampoc una causa. Lo seu és consultar en el metge de capçalera, com a primera instància, si ell considera ens derivarà a un endocrí i amb una analítica poden saber els nivells de cortisol que tenim.
Ah? Una darrera qüestió. És una hormona agraïda? Ara imagina't, no? Que duim una època, no?
La Marta sempre ens ha costat bo de tot.
No, anava a dir, perquè si ella tu te relaxes una micona, no te creguis, a vegades s'engana, no? Però si tu de sobte fas un canvi total de vida, tu comences a relaxar-te, tu prens la vida amb més filosofia, de balles, revolucions, sol ser efectiu.
Totalment.
Sí, ràpidament, la resposta és ràpida.
Sí, de fet, una persona que té el cortisol elevat per motius d'estrès...
Se'n va de vacances i se qüestiona...
No l'han de medicar, sinó que han de canviar l'alimentació, fer una alimentació que cada setmana enxerrant aquí, mediterrani, equilibrada, moderada, variada, molta fruita, verdura, grassos omega-3, proteïna magra... Practicar un poquet aquest mindfulness que dèiem, que és el aquí i el ara, no provocar-nos nosaltres mateixos una ansietat per lo que passarà, perquè moltes vegades lo que pensam no passa mai... No crear molt certa nostàlgia per lo que ja va passar, perquè lo que ja va passar
ja està,
no és? I intentar viure un poc més en aquest moment que veiem d'aquí i ara. Això és molt important.
Ja mos preocuparem en haver-nos de preocupar.
I és tan bo de dir, és tan bo de dir, i a vegades és tan
mal de fer i tan mal de practicar. Però això, menjar bé,
activitat física... Tan corta l'amor que l'amor l'olvido.
Sí, activitat física moderada també ajuda molt a relaxar-nos, a augmentar l'oxitocina, que fins ara és una hormona que només vinculam a les dones quan han de amamentar els seus bebès o en el moment de distensió de súter, exactament. Però no, és una hormona que ens crea plaer, com més oxitocina tenim, fer estimulacions en el dia a dia, quedar amb un amic... coses que mos proporcionin
plaer. Més oxitocina, menys cortisol.
Correcte. Si voleu tenir el cortisol...
Serotonina també, no?
També és serotonina, dopamina...
Que això també...
Sí, perquè el cortisol alt fa manco ganes de fer l'ocoit. També tot,
mira, tot
si això mos passa, també pot ser perquè tinguem massa cortisol.
Ara tot passarà per cortisol, idò. Cortisol a ratxa.
Ara tot passarà per l'ocoit, i anava a dir Marta Grau. Això és una declaració teva.
A vegades hem de ser bàsics.
Jo aquí no he entrat.
Cortisol a ratxar, per favor, perquè si no repercuteix en tot, pràcticament, a la vida. Fanny Pons, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Uns consells, i parlam no d'educació, de mala educació als avions, perquè cada vegada hi ha episodis que se produeixen de manera més sovint i que volem precisament debatre amb oients i espectadors.
El dia i Vetres Ràdio.
I Vetres Ràdio és diversió.
demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-9345-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Daddy Cool, desbonim.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu. Ai.
Això, que t'estim molt.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Volen xerrar-vos d'una cosa que segurament tot han viscut, aquell moment que entres dins un avió amb una il·lusió, amb tota la il·lusió del món, i passats 5 minuts et demanes per què la gent se comporta així.
Llista ràpida. Gent que s'aixeca abans d'hora, que se lleva les sabates encara que faci 3 dies que no s'ha dutxat. Gent que ocupa un espai més descompte. O que ni tan sol diu hola a la tripulació. Segur que volveren milers de situacions, milers d'exemples al cap ara mateix de mals comportaments a bord. Segons diversos experts i estudis, la convivència dins d'un avió, un espai petit i compartit, posa a prova la nostra educació com a societat, i no sempre aprovam en nota.
Si voleu dades, el 2021, un de cada 835 vols va registrar un passatger conflictiu. L'any passat ja davallàvem a 395 vols, és a dir, un de cada 395. O sigui que la ràtio s'ha duplicat en només 3 anys. Són dades publicades aquest mes de juny per la IATA, l'Associació Internacional de Transport Aeri, que engloba més de 300 companyies que representen el 80% del trànsit aeri mundial. I per això ara ho volem analitzar, aquest problema, de 3 punts de vista diferents. I començarem per saludar en Pedro Fiol, el president d'Aviva. Aquí ja tenim aquí, Pedro, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Clar, te volia demanar si tu, com a rei de les agències de viatges en aquest arxipèlag, has notat o has detectat un empitjorament dels modals dels passatgers, perquè algun client teu s'hagi queixat i ha dit, escolta, Pedro, quin vol que varen tenir?
No tant que se m'aqueixin, sinó aquests que a vegades venen a l'oficina ja pot ser un primer filtre. Nosaltres notem moltes persones que venen tal vegada que surten de sa feina, que jo ho puc entendre, però no s'han dutxades, venen a lo millor de fet jardí de casa seva i t'embruten tota l'oficina. Això vol dir que aquestes mateixes persones tal vegada, quan pugen a l'avió, i dit tal vegada, són les menys decoroses a l'hora de poder volar. La qual cosa no és qüestió també a part del tema de la vestimenta, sinó també hem de tocar un poc el tema de la higiene personal.
Exacte, perquè això, al final, molesta també en els que tens a de vora. Jo, per exemple, hi ha gent, i això jo crec que tots molts hi han trobat, que se descalça, que se lleva les sabates i fins i tot te posa els peus damunt de la gent de davant, que crec que... Bé, això m'ha passat.
Jo he vist molt de calcetins, també.
Molt calcetins i peus nus, sense calcetins. Setint, vull dir, això, clar, imagina que les persones, no sé, les azafates, les assistentes de vol, han de pegar un toc, però no sempre deu ser fàcil haver-se d'enfrontar a qualque persona, no?
Clar, jo aquí he de xerrar des del punt de vista com a viatger, perquè, clar, jo el que fan els clients que venen a l'oficina, no sé com se comporten quan estan en un avió. El que passa és que moltes persones han confós el tema de volar com si baixessin a comprar spa o se pensen que és el sofà de casa seva, l'avió. Ben que dic que no tenen aquest decòrum o aquest respecte que haurien de tenir quan un se'n va de viatge. Està clar que no fa falta anar en traje americana, amb una corbata, però una cosa és anar còmodos i l'altra anar en sa pijama, en ses crocs, en calcetins, i com bé dius, Joana, llevar-se els calcetins i airejar els peus per tot l'avió. A més, un espai tan reduït, la qual cosa és tema de ses olors i sa percepció també, no?, que te dones fet.
Mira,
de...
tenim algun exemple real de gent que s'estira, se lleva ses sabates, a vegades no són uns peus curiosos i nets, sinó que, bé, de dubtosa higiene, com dèiem, i fins i tot abans mos compartien els nostres companys una imatge que explica molt bé una miqueta el rànquing, no?, que perquè en tot hi ha rànquings, el rànquing de països o rutes i països d'origen que han registrat més incidències i, d'alguna manera, molt revelen un patró molt clar. El turista de sol i platja, per exemple, el del Regne Unit, Espanya, Alemanya, va al capdavant d'aquest rànquing de males pràctiques, per dir-ho d'alguna manera. Com influeix el lloc de procedència en la manera de comportar-se?
Mira, jo crec que els residents, xerram, a nivell autonòmic, jo crec que som dels més respetuosos, això vull pensar. Però és vera que hi ha moltes persones que perceben la nostra destinació turística com si fos això una verbena constant o un galliner. I moltes d'aquestes persones també viatgen en low cost i no tenen l'hàbit suficient de viatjar. I molts també tenen la percepció aquesta de la por, no?, que poden tocar aquestes persones que també aixequen els colzos més que els altres, no? És a dir, aquí s'assuma una miqueta, tal vegada, el tipus de turisme, o el tipus més bé de turisme o de companyia aèria que atreu o sedueix en aquest tipus de viatgers, no? I aquí també potser podríem fer una petita associació amb les companyies low cost, perquè ja t'ha fet aquest informe, però hagués pogut ser un poc més específic i dir, escolta, d'aquestes persones, les companyies de vol regular registren tant i les companyies de low cost no els vull demonitzar, però és veritat que també és tema de les xarxes socials, perquè tot això són fotos d'Instagram, que dir que la gent ja no viatja per disfrutar-ho, un viatge per contar-ho.
Que estem compartint algunes fotografies de peus als avions, amb calcetins, fora calcetins, de gent que no té un bon comportament, ni és educada, ni molt manco. I dèiem
que volíem fer com una mena d'estudi des de diferents vessants. Un altre punt de vista seria d'aquell qui ho viu en primera persona, perquè és la seva feina ser dins un avió. Saludem en Juanjo Cabot, que ell és auxiliar de vol. Juanjo, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, de vacances i que millor que mai.
Clar, tu com a auxiliar de vol, quantes vegades t'has topat amb comportaments indecorosos i, sobretot, com a treballador d'una aerolínia, quan li dius a qualcú, no paris els peus damunt la cadira de qualcú, o per què t'has llevat les sabates i feia 3 dies que no te dutxaves, o, jo què sé, no se pot estirar qualcú damunt 3 seients encara que tingui encara que hagin quedat buits, perquè també hi ha gent que, si té el seient de vora buit, té tendència a fer-se com un llitet.
Sí, bé, sí que és vera que nosaltres pues, tocam tot tipus de gent. Claro, és difícil dir a qualcú que, pues, que no segui, que segui bé o que, pues, mira, que se posi les sabates. Nosaltres ho donem amb el major tacte possible, però, claro, a vegades és impossible. A vegades és que l'altre passatger pues, te diu pues, mira, no m'ho vull posar les sabates, vull estar còmodo, i bueno, li has de dir. Has d'agafar valor, li has de mirar la cara i li has
però
de
no
dir.
Però no me diguis, a damunt bueno, fa rucos, Juanjo. A damunt te diuen, no, estic còmode. Ostres, això sí que no m'ho pensava, sí. Perquè pensava que tot d'una vegada feien cas, o deien, perdó, ara mateix me poso les sabates. No, a vegades no passa això.
A vegades no passa. És que, en el final, això va en l'educació de cadascú. És a dir, és vera que poden dir que, pues, que el nostre turisme, si ve d'Alemanya, ve de Regne Unit, pues, pot ser un poc millor, un poc pitjor, però això va en cadascú. I a vegades, pues, els modals, pues, és que no els atenen, encara que tu tinguis raó, no te la donaran. És vera que el mitjà de transport és un mitjà difícil, perquè a nosaltres mos passa, quan entres a la gent a l'avió, pràcticament no saben obrir una porta del baño. Però perquè és normal, perquè no entenen, perquè ho veuen tot, hi ha moltes llums, hi ha moltes coses que els sona raro, i pues, és un mitjà pues, difícil que ells pues, estan allà i estan a la mínima i pues, t'enganxen.
Però bé, Juanjo, això encara passa, estimat. Ho dic perquè en els anys 80, que seguien sortia de mitjana un pic cada 3 anys, puc entendre que un avió te resulti gairebé com una nau espacial. Però ara mateix, que qui més qui manco agafa 2 vols, encara que sigui per anar a Menorca o per anar un interilles, clar, obrir la porta...
Depenent del lloc, no tothom, clar.
Obrir la porta d'un... Clar, nosaltres, com a illencs, sí que sí o sí, si mos volen moure de la nostra illa, no mos queda més remei que agafar l'avió. Tu creus que també la percepció que té la gent de que el viatge comença ja des que surten de casa i no quan arriben a la destinació i ja hi ha gent que aprofita per fer un còctel a l'aeroport, que pugen en el còctel a l'avió, etc., fa que també aquesta educació la deixen pas camí?
Sí, evidentment, evidentment. Nosaltres, com, mira, els nostres passatgers, l'espanyol és un passatger que pràcticament quan ell comença les vacacions, quan ha arribat a destí. I se'n van a fer un vol a Punta Cana i les vacacions no les comencen a Madrid, a Barcelona o a Palma, les comencen a Punta Cana. En canvi, el passatger que ve un poc més de pues, Regne Unit, Alemanya, els nòrdics, ells comencen les vacances quan han sortit de la feina. I des d'aquest punt, ells ja estan molt de vacaciones.
Exactament.
I la cervesa la duen de litro.
És que és el problema, que ja parteixen, claro, no, des d'un punt que, clar, el vol se pot fer molt llarg, no? Si ja comences les vacances, sí, des que han sortit de casa i després ho paguen el personal, la tripulació. Però jo vos dic, sí, una cosa, i això segur que el nostre convidat Andreu Grimal, com a sociòleg, tal vegada pot tenir la resposta. La gent en grup se porta pitjor. O sigui, la força del grup a vegades fa que facis coses, Andreu, no sé si em donaràs la raó, que no faries mai en solitari, o no?
Sí, lògicament, bon dia, com estàu? La força del grup, com deies, genera aquests comportaments i també es context, no? Ha estat un context de vacances, majoritàriament si queda aquí ve de vacances, una espècie d'alliberament de la teva rutina diària i, com deies, company, te penses que el viatge comença quan t'entres dins un avió i oblides aquests mínims respectes que hauries de tenir a qualsevol banda, però a un espai tan reduït com és una aeronau, encara molt més.
Andreu, i tu com a sociòleg, tens localitzada l'explicació de per què quan aterra un avió ja hi ha gent dreta que vol sortir per la porta? I sobretot, per què el passatger o passatgera de la fila 23 se pensa que és una Nadia Comaneci i podrà sortir primer per finger? Això, sociològicament, té qualque explicació? Vull creure que sí.
Sí, vull creure que aquesta carència de voler sortir o de voler ser el primer i de voler començar primer aquestes vacances, no? I també s'ha perdut molt el respecte per la pròpia seguretat. No diran que volar és molt segur, però al final estàs a un avió que ha de requerir uns mínims de seguretat, no? Si te diuen que no aixequis, si te diuen que no encenguis el mòbil, jo tinc un passatger de bord que no han apagat mai el telèfon, i han seguit instagrameant les fotos quan no estava permès, no? O fins i tot persones, jo tinc una experiència personal, que jo viatjava amb la meva filla, que tenia una nieta damunt jo, la persona d'abans va inclinar la gent, li varen demanar educadament que el posàs dret i va haver el tribunal de el personal de cabina d'intervenir per demanar-li, que perquè ell no volia fer. No?
No,
per tant, s'està perdent un poc això.
Boca badada, perquè és mal de creure. Vull acabar aquesta ronda amb aquesta pregunta, que és el pitjor que heu vist al llarg d'aquests anys volant. Començ per tu, Pedro.
Mira, l'altre dia, quan tornava d'Orlando, que tornava amb un grup de gent de viatges, hi havia un senyor que ja va pujar a Gat, que jo crec que ja no l'haguessin tingut que va deixar pujar, que això és una de les coses. Jo sé que és complicat enfrontar-se a aquella persona i tal vegada té una situació personal darrere. Però fa tal odor al col que és que no se podia viatjar. Imagineu-vos, un vol de 7 o 8 hores, perquè una cosa és aguantar una hora i mitja per anar a Madrid. I va ser molt desagradable. I aquesta companya que li tocava de veure aquest passatger va demanar a l'hostessa que la canviessin, la van canviar, però jo vaig tenir que sofrir l'odor tot el temps, perquè jo estava davant i ja no sabia si me tenia que posar en mocadora, tovallola, des d'aquestes humides, però va ser un vol molt desagradable.
Mira com ha anat ràpid l'anècdota, eh? No m'ha hagut d'anar molt temps enrere. Ha dit, l'altre dia, segur que en Juanjo igual també pot recórrer una anècdota, qui sap si tan propera en el temps o no. Què va passar, Juanjo? Quina recordes especialment?
Bé, jo com a tripulant sí que és vera que en veig moltes, d'alcohol i de més, és algo diari, és de munt, és algo que mos passa cada dia, però sí que és vera que la brega més important que jo tengo de dins d'un avió va ser una, per qüestió de sortir, és a dir, una passatgera volia sortir antes perquè perdia una connexió, ja se va posar un poc violenta, se que estava davant no la deixava passar, o no la volia deixar, no, és que, bueno, tampoc tenia espai per poder passar endavant, i ja va ser empentes, crits, insults, ja va de tot. Sí, sí.
Impressionant. I Andreu?
Clar, perquè es passadís un avió, no és la calle Larios de Màlaga, que passen 100 persones, clar, és que allà és l'espai que hi ha.
I tant. Andreu Grimal, sí, per acabar, alguna anècdota que recordis? I segur que com a sociòleg l'anàlisi estava ja fet.
Jo, més que anècdota, una cosa que m'apareix preocupant i que va de manera creixent, és la gent que deixa els embolcalls desbocats o les patatilles o les llaunes que ha demanat en el seient o en el sobret que hi ha davant, no? De cada vegada que vaig de l'avió veig cada vegada més escombraries, més restes de gent que no és capaç de recollir el seu, no? I obligant, lògicament, el personal a recollir-ho. Això que ho veig com un fenomen creixent i preocupant.
Des d'aquí una crida, per favor, que tothom no tingui un respecte, sobretot per la tripulació. Andreu, Juanjo, Pedro, tot un gust. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Tot d'unes esports.
El dia. IB3 Ràdio.
Acabar un programa amb Toni Fuster i el repàs a l'actualitat esportiva, que té un nom.
Vedran Muriqi, molt bon dia. S'ha convertit en el màxim golejador de la història del Real Mallorca, superant Samuel Eto'o. El Mallorca hi va guanyar per 3-0 el Rayo Vallecano, surt també de la posició de descens, se fica en 34 punts. Muriqi, amb 21 gols ja acumulats aquesta temporada, es revaloritza com un del pilar, direm, fonamental, no tant esportiu com econòmic, també, d'aquesta Real Mallorca. Un Vedran Muriqi que volen ser supera els 27 gols que va marcar Guiza, també, com a màxim realitzador del Real Mallorca. Però, com dic, ja amb el temps que està Vedran Muriqi en el Mallorca, ja ha superat, com dic, Samuel Eto'o, el davanter camerunès. Per tant, ja ha fet història. Això per un costat, per altra banda, el món del bàsquet, derrota del Palmer i també del Figui, l'Azul Marino, que va aconseguir victòria, i està molt a prop també ja de l'ascens a la màxima categoria. L'equip de que juga la mallorquina Alba Torrent, la Vini Salamera. Anem a veure si ben aviat poden cantar victòria, poden cantar aquest ascens a la màxima categoria del bàsquet espanyol femení.
Toni Fuster, que tinguis molt bon dia i molt bona setmana.
Gràcies,
també.
Igualment.
Nosaltres posant punt i final en aquest programa. Demà, a partir de les 9, si vos incorporeu i si vos volen seguir, tindrem un nou capítol amb més propostes, amb més actualitat, com sempre, a través de la ràdio i a través de la televisió. Que tingueu un bon començament de setmana.